Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Atenció aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, perquè els Mossos han anat a desallotjar tres dels pisos dels blocs de la Rambla. Hi ha hagut corredisses, llançament d'objectes, crits a la policia, també la persecució d'una treballadora social pels tres primers desallotjaments de la seixantena que s'han de fer en aquest bloc d'habitatges públics que està ocupat des de fa gairebé una dècada i on s'han de reallotjar els veïns d'un altre edifici de la mina, el Venus, que porta 20 anys pendent d'enderrocar.
Somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
Els pisos ocupats que s'han de desallotjar, amb execucions previstes per la setmana que ve, hi ha menors i, segons denuncien els afectats, també persones en situació de vulnerabilitat.
Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Esto es una vergüenza.
Catalunya al dia.
De seguida connectarem amb el barri de la Mina i també amb el centre de Barcelona, amb la part alta de Barcelona concretament, perquè han detingut un home, concretament al carrer Muntaner, per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos finalment l'han aconseguit reduir amb una pistola Taser. També serem a Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Ha canviat d'alcalde i el detonant, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Ha estat una classe de ioga.
Un regidor d'Esquerra, que formava part de l'equip de govern, estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga, que es va acabar fent amb el regidor dins, que va seguir treballant. Però a l'alcaldessa no li va semblar bé i el va cessar. Ara ell s'ha aliat amb 3 regidors de Junts per forçar un canvi en l'alcaldia.
També parlarem dels veïns de la Selva del Camp, al Baix Camp, que no veuen gaire clar la instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics.
Perill d'explosió, que està reconegut dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls...
Però l'alcalde diu que no s'hi pot oposar.
Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats, nosaltres, com a ajuntament, no podem negar-los la llicència d'activitat.
I avui entrarem també al Teatre Principal. A la Rambla de Barcelona porta 20 anys tancat, però ara s'està reformant per reobrir-lo el 2028.
Els seus 10.000 metres quadrats hi estan fent 4 grans espais d'exhibició amb més d'un miler de butaques en total.
I per fora recuperarà el seu aspecte original.
Recuperem les 3 grans arcs originals sobre el balcó de la Rambla, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, amb una alçada de 17 metres d'alçada.
I parlarem d'un altre espai que també porta més de 20 anys tancat. És el Teatre El Foment de la Bisbal d'Empordà.
Va ser punt de trobada i de representacions culturals durant el segle passat. Ara, l'Església, que és la propietària del teatre, es planteja reobrir-lo.
Recuperar l'ús social i cultural del Foment. Anem parlant amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai.
I parlant de teatre, acabem de saber que Josep Maria Mestres serà el nou director artístic del TNC. Ho acaba de decidir el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya. Per tant, també intentarem ampliar-ho al llarg d'aquesta hora de programa. Ha estat un matí complicat pel que fa al trànsit, amb diverses incidències. Es mantenen a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
Doncs a aquesta hora hi ha lentitud a l'AP7 a Mont-roig del Camp en sentit Amposta per un accident, a la C65 a Cassà de la Selva per una avaria. Hi ha retencions a la rotonda que enllaça amb la C25 i a Barcelona hi ha intensitat a la ronda de dalt a Pedralbes en tots dos sentits de la marxa. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara és aquells moments que els meteoròlegs us avorriu una mica, no? Perquè no hi ha gaires canvis a explicar, o què?
Doncs sí, estem amb aquest temps absolutament monòton, la temperatura de moment estable. Aquesta matinada, demà al matí, hi ha una petitíssima variació en forma de pas d'una banda de núvols per Catalunya, que potser deixi 3 gotes de calor i poca cosa més, però per vaja, dura 5-6 hores i se'n va. I sobretot, pendents, però ja n'anirem parlant, d'aquesta possible onada de calor entre diumenge i dimarts, dimecres de la setmana que ve, quan ens podríem acostar a rècords històrics de calor un cop més en ple mes de juny.
Doncs això, segur que n'anirem parlant. I en esports, què prepareu avui, Montserrat?
Doncs mira, parlarem del València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, avui a les 8 del vespre, en transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. A les 9, Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Futsal, amb victòria el primer per als blaugranes. Paula Badosa va aconseguir ahir una de les victòries més destacades dels últims temps. Va superar la nord-americana Coco Gauff, número 7 del món, al torneig a Berlín. I als quarts de final s'enfrontarà demà la txeca Noskova. L'Atlètic Lleida presenta Juan Carlos Beltrán com a nou entrenador per dirigir la temporada que ve l'equip de la Terra Ferma a la Tercera Federació de Futbol. I la presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balcells, fa balanç i destaca l'èxit aconseguit amb l'aposta per la gent jove de la casa en el primer equip, que ha permès, per exemple, jugar a la fase final de la Champions.
Doncs tot això i més al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la una i pràcticament 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Com us dèiem, de seguida marxem cap al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, però abans passem per Barcelona. Han detingut un home al carrer Muntaner per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos l'han hagut de reduir amb una pistola Taser. No hi ha hagut ferits. Què més en sabem? Des del lloc del fet, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Estel. Que tot això ha passat a 12:15 al carrer Muntaner, entre Mitre i la plaça Adrià. Una persona amb un ganivet a la mà tenia una actitud agressiva. De seguida hi han arribat els Mossos, que l'han reduït, com explicaves, amb una pistola Taser, i l'han reduït. Ningú no ha pres mal. El porter d'un bloc de pisos, amb qui hem parlat, ens ha explicat, però, que per uns moments hi ha hagut una situació d'alt risc.
Tuvía ese hombre con un cuchillo, la policía lo detuvo ahí, en la esquina General Mitre Muntaner. Llegó un momento que el tío estaba ya amenazando directamente con apuñalar a alguien. Todo el trayecto que hizo, tenemos supermercados, guarderías, restaurantes, bares, y toda esa gente está en peligro.
Encara ara, al lloc dels fets, la Guàrdia Urbana talla Muntaner, entre aquests dos punts, Mitre i la plaça Adrià, hi ha un important embús de trànsit.
Doncs qualsevol novetat, Joan Garcia, atents aquí al Catalunya al dia perquè ens ho facis saber. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I ara sí, recollim els moments de tensió i puntualment de violència que hi ha hagut aquest matí al barri de la Mina. Aquí, concretament, hi havia llançament de tasses en un bar. Ha estat una de les escenes que s'ha viscut durant el desnonament de 3 pisos d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs. És un edifici d'habitatges públics que des de fa 9 anys estan ocupats il·legalment per una 60 de famílies. Avui s'ha començat a desnonar aquests veïns perquè en aquest bloc s'hi han de reallotjar famílies de l'edifici Venus, també a aquest barri de la Mina, que porta més de 20 anys esperant a ser enderrocat. Hi ha un ordre perquè vagi a terra a causa del seu mal estat, de la seva degradació. Des de la Mina, David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
Però és una situació molt complicada, hi ha versions molt contradictòries del que passa amb aquests pisos i, a més, això temen que pugui enverinar la pau social que hi ha en aquest barri.
Doncs sí, de fet, per uns són ocupes delinqüencials, per altres famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que ha estat tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc desocupat a un clan familiar del barri mateix de la Mina. Quan va decaure aquesta vigilància, altres famílies del barri van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad, y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de las calles Venus, y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sanedrián que es increíble.
Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo, y claro, no quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
Clar, David, els veïns advertien que la mina ara mateix és un polvorí, no?
Doncs sí, de fet, hi ha hagut llançament d'ous i de pedres contra la policia i contra també la seu del Consorci de la Mina. Els Mossos han hagut de protegir una dona d'una turba descontrolada que volia agredir-la i que ha intentat trobar, també han buscat i no l'han trobat, i no amb bones intencions precisament, el gerent del Consorci de la Mina. En aquest context, els veïns, però també la Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
A mi em sembla perfecte que avancin el reallotjament del bloc Venus, però no pot ser a costa de deixar famílies al carrer que són vulnerables. No pot ser a costa de crear un conflicte social a la mina, perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
Segons fons municipals, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergència de Sant Adrià, però els afectats en recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
Doncs això ha estat un matí molt complicat al barri de la Mina. També han rebut els periodistes, no, David?
Bé, un company de TV3 ha rebut l'impacte d'un ou directament a la seva càmera i hi ha hagut un moment de tensió que se li han encarat i s'ha pogut pacificar. Al final la cosa no ha anat a més.
Doncs bé, bones notícies en aquest sentit. Gràcies, David, bon dia.
Adéu, bon dia.
A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre 2 clans familiars en un bar de Mollerussa el novembre del 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, que són pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i manté peticions de condemna que sumen en total 36 anys de presó. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
I les defenses, què en diuen?
Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
El que apunyaló a Higinio fui yo.
¿Qué fue usted?
Mi padre no. Tenía miedo y hizo así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
I precisament un clan familiar de Girona estaria al darrere de les 11 plantacions de marihuana que es van desmantellar a finals de maig en un ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra. N'han donat avui tots els detalls des de la policia. A més de la droga, els van trobar amagats diners i fusells. Però el més destacat és que han desarticulat una estructura econòmica milionària per blanquejar els diners del narcotràfic. Anem a Girona, doncs, ara. Fèlix Martín, com s'ha concretat tot això?
Hola, bon dia. Doncs exactament, els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i vehicles de luxe. Han calgut 7 mesos d'investigació per no centrar-se només en el decomís de la droga, vincular totes les plantacions amb una única banda i, a partir d'aquí, anar més enllà. Ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez.
El cap volia mirar evitar que l'organització consolidés el benefici que havien pogut obtenir del tràfic de drogues, també, evidentment, evitar que poguessin descapitalitzar aquest benefici, no?
Els Mossos també han investigat personal d'empreses legals, com instal·ladors de la infraestructura necessària per als conreus de marihuana, subministrament de fertilitzant o immobiliàries, perquè blanquegen els guanys del narcotràfic comprant habitatges o locals.
L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual, Quim.
El consistori també ha traslladat els fets a la Fiscalia i no descarta presentar-se com a acusació particular. Els fets van passar el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al parc de bombers de la Zona Franca de matinada per iniciar la seva jornada laboral amb el seu vehicle particular i amb la presumpta víctima, aliena al cos de bombers, dins del cotxe. Posteriorment, mentre ja estava de servei, la víctima es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals.
Catalunya al dia.
Així hem arribat a un quart de dues del migdia i us parlem ara de les famílies afectades pel brot de Covid-19 en una residència de Filella, a Tremp. Ja estudien quins passos seguiran després que l'Audiència de Lleida hagi confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals que hi havia obertes arran d'aquests fets. El brot, recordem-ho, va ser entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents en aquesta residència a Filella i el contagi de 42 treballadors. Des de Tremp, Pau Rovira, el tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. Se sap si poden fer ara alguna cosa?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, la notícia és molt recent i alguns dels familiars estan en xoc. Ara, alguns dels afectats estan analitzant el contingut de la resolució per decidir si emprenen noves accions per vies judicials o administratives. Recordem que quedaria oberta la via civil. Altres famílies, en canvi, donen el procés per tancat després de diversos anys de procediments. L'advocat que les representa, Xavier Prats, ha assegurat a aquesta emissora que, de moment, no es volen pronunciar, en part perquè assegura que la defensa ja els ha denunciat per parlar amb la premsa sobre aquest cas i de l'altra perquè, com dèiem, encara estan estudiant la resolució. En tot cas, l'Audiència de Lleida, com dèiem, avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Per tant, resumint, amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil, que no està tancada, i també exigir, si calgués, si ho consideressin oportú, responsabilitats patrimonials.
Les altes temperatures i en plena campanya de la sega proliferen els incendis de vegetació agrícola. Aquest matí cremen rostolls en un foc a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, perquè les flames han arribat molt a prop de les vies. L'última hora és que ja està estabilitzat aquest foc i a tot això continuen les tasques per apagar l'altre incendi que ha cremat un centenar d'hectàrees a la Segarra. És el més extens d'aquest any a les comarques de Lleida. Estela, en aquest cas s'apunta ja quina podria ser la causa, no?
Sí. Segons els agents rurals, els primers indicis de la investigació apunten que el foc el podrien haver provocat els treballs d'una màquina recol·lectora. Recordem que va començar ahir a la tarda en un camp de cereal del municipi de Talavera i ha cremat sobretot finques que encara no s'havien segat. Aquest foc està estabilitzat des d'ahir a la nit, però els bombers encara hi treballen per remullar punts calents. Mentrestant, també han hagut de destinar una dotzena de dotacions terrestres i aèries a l'incendi que a quarts d'11 ha començat a l'Albi, prop d'una carretera local i de les vies del tren. La bona notícia, com dèiem, és que en un parell d'hores ja l'han pogut estabilitzar.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Treballadors d'escoles bressol es manifesten a Barcelona en el marc d'una aturada a tot l'Estat per reclamar més recursos, menys ràtios i un millor reconeixement educatiu. És l'ambient en directe d'aquesta protesta que estan seguint Toni Fortesa amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Toni, bon dia.
Molt bon dia.
Com estan en aquesta manifestació?
Doncs mira, ara mateix, sota el lema del 03 existeix, centenars de docents es manifesten ara mateix en aquests moments davant de la delegació del govern per reclamar la dignificació del sector. La Sandra és una de les docents que es manifesta avui.
Donar la importància que té els 0-3 anys als infants perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios ja.
La baixada de ràtios és una de les grans demandes. També, dotada més recursos, l'escola inclusiva, la Lourdes i la Cristina, són docents del cicle 03.
Ràtio, reconeixement del 03, sou i sobretot això que hi som i que és una etapa primordial.
I que la inclusiva sigui real, no com ara, que no arribem a poder incluir aquests nens a l'escola d'una manera adequada.
Crits del 03 no pot més, o ni ho bo, això és una revolució, han acompanyat aquesta manifestació. Moltes pancartes denunciant la fatiga de la professió. Com dèiem, ara la manifestació està just a les portes de la delegació del govern. Els professionals del sector demanen també una llei comuna a tot l'Estat que els equipari entre les diferents administracions.
Molt bé, Toni Fortesa, gràcies, bon dia.
Molt bon dia.
I ara parlem de la Fundació Catalana L. Miquel Valls, que demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors, Marriera.
La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa en altres comunitats. Són declaracions a 3Cat Info.
El grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Alguns malalts, però, han preferit no tirar endavant els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
L'Hospital Evangèlic de Barcelona ha inaugurat avui la Unitat Comunitària de Fragilitat. Es va posar en marxa després de Nadal i ara per ara atén una mitjana d'entre 6 i 8 pacients cada dia, tot i que podria arribar a atendre'n una vintena. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. És un model d'atenció primària que vol reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris dels pacients amb fragilitat. És l'equip d'atenció primària qui els deriva cap aquí. Això permet que els pacients s'estalvien passar per urgències i un possible ingrés hospitalari. A l'hora del tractament que reben és especialitzat i personalitzat, ja que és el seu propi equip de primària qui en fa el seguiment. Perquè ens en fem una idea, molts dels pacients que venen a parar aquí tenen patologies cardiovasculars o respiratòries. Armand Casado, director d'urgències d'atenció primària del territori del litoral de Barcelona, i codirector de la Unitat Comunitària de Fragilitat, explica com funciona.
El deriva a l'equip d'atenció primària i aquí es diagnostica i es visita i es programa amb un procés que poden ser diversos dies i l'avantatge és que el pacient es tracta aquí i se'n va cap a casa i torna l'endemà. No hi ha un ingrés si no es necessita.
La Higínia és una d'aquestes pacients.
Que m'ofegava. M'ofegava i clar, em posaven pastilletes, esprai, jo cada dia pitjor, no podia dormir. I de l'Hospital del Mar me van derivar aquí i ben dita l'hora que m'han derivat aquí. Ha sigut un descans horrorós, eh? Pel mort que a mi m'intetratin i tot, com a casa teva no n'hi ha res.
La Unitat Comunitària de Fragilitat dona servei a l'Àrea Integral de Salut Litoral Mar de Barcelona, que inclou els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, amb una població de prop de 336.000 habitants.
Mireu, ara pareu atenció a aquest testimoni exaddicte a la cocaïna.
El farcis al ser és un detonant, però també la normalitat com es viu a la vida diària. Tothom consumeix, tothom normalitza tant la cocaïna com l'alcohol.
És en Jonathan Ortega, té 43 anys, ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que van atendre l'any passat van ser per desenganxar-se d'això, de la cocaïna. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Des de fa 10 anys que la cocaïna és la substància que genera més consultes d'assistència. Ja es pot establir d'alguna manera un patró de consum?
Doncs mira, precisament ens el deia el Jonathan, eh? És aquest pas de l'ús esporàdic durant el cap de setmana a un consum diari. Neus Canals és la directora del Projecte Home.
Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG és en 8 de cada 10 casos d'un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol. Contra el que s'acostuma a creure, l'addicció a la cocaïna, Estel, afecta tots els nivells econòmics, socials i culturals. En Jonathan és l'exemple que te'n pots en sortir perquè ara ja porta gairebé 3 anys sense consums i ha refet la seva vida.
Això per descomptat, sempre aquest missatge positiu, perquè molta gent se'n surt, és molt possible, i sobretot amb l'ajuda de gent com els del Projecte Home. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Mireu, a partir de l'any que ve, de l'estiu del 2027, si sortiu de l'aigua en una platja de Barcelona i us adoneu que us ho han pispat tot mentre us banyàveu, no patiu, no patiu, si més no, per com tornareu a casa. L'Ajuntament vetlla per vosaltres, no deixarà que marxeu només amb el banyador posat i saltant com cangurs per la sorra que crema per evitar que us cremeu els peus. Què ha previst, Quim, el consistori, per evitar tot aquest panorama que acabem de descriure en tant que molidor?
Doncs la solució és un kit d'emergència que ens permetrà recuperar un mínim de dignitat i no haver d'anar cap a casa amb una mà al davant i l'altra al darrere. Aquests kits els tindran els agents del grup de platges de la Guàrdia Urbana i consisteixen en una samarreta de cotó blanc, amb el logo de l'Ajuntament,
per descomptat,
uns pantalons curts blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat. De moment en compraran 900 kits.
900?
Sí, són per 2 anys, 2027 i 2028, i que l'estiu que ve ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. Tenen un cost global de 6,6 milions d'euros.
Deu ser cotó bo.
El cotó no sé si és bo, però el que sí et puc dir és que el patronatge de la roba és unisex.
Clar, és que només faltaria que més hi hagués la samarreta entallada, la no, de mànigues, no, de tirants...
Però això sí, talles que van de la S a la 3XL. Uh-huh. I també talles infantils, perquè també els nanos...
Clar, pobres nanos, sí.
Talles infantils de la 7 a la 10. I les xancletes de plàstic dels números 36 al 44. I tot i que no hi ha dades concretes dels delictes comesos sobre la sorra, perquè aquestes dades no s'agreguen, els delictes de Barcelona, la secció de platges de la Guàrdia Urbana va fer l'any passat 276 detencions i 359 denúncies, la majoria per furts. Si aquest ritme es manté, aquest kit de l'Ajuntament pot acabar ben aviat sent tendència a les platges de Barcelona?
Esperem que no, perquè si veiem gaire gent amb aquesta samarreta blanca i aquest pantaló curt de color blau marí, mal senyal, en realitat.
Malum signum, efectivament.
Gràcies, Quim.
Adéu.
Catalunya al dia.
Vinga, ara parlem d'un nom propi, és el de Miquel Àngel Castaño, és el nou alcalde de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. 3 regidors de Junts i un d'Esquerra Republicana, que va ser cessat de les seves funcions de govern, han desbancat la fins ara alcaldessa, Mari Lluís Gorné. Anem cap allà, cap a Pont de Molins, i tenim la Laia Claret. Laia, bon dia, com s'arriba a aquesta moció de censura?
Doncs mira, hola, bon dia. Tot es desencadena quan l'alcaldessa va cessar a principis de juny Jordi Carreras de les funcions de govern d'aquest poble d'uns 600 habitants. Ho va fer sota l'acusació d'abús de poder perquè fa un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia la classe. La professora assegura que van consensuar la decisió amb el regidor, però aquest va ser el detonant. Avui els tres regidors de Junts de l'oposició i el regidor d'Esquerra cessat de les funcions han presentat la moció per desbancar l'alcaldessa, que se sent traïda per Carreras.
La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar, pactar i treballar plegats. Això és fer política de veritat, i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfuga per al seu propi benefici.
Miquel Àngel Castanyo, com a nou alcalde, ha remarcat que es necessita cohesió municipal i més en un poble tan petit.
En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics. Ens trobem al carrer, a les festes, a les entitats, als comerços. Compartim el mateix poble.
Una situació, evidentment, condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any. I és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels pròxims comicis.
Així hem arribat a 2:15. Us parlem ara de Quality Espresso. Els seus treballadors han ratificat el preacord sobre el futur de la planta de la zona franca d'aquesta empresa de màquines de cafè, Mireia Sala.
Sí, Estel, en un referèndum fet aquest matí, una àmplia majoria hi han votat a favor. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el lloc de treball, ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
Recels entre els veïns de la Selva del Camp al Baix Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. A veure, explica'ns primer què farà aquesta planta.
Sí, el grup Valogreen produeix matèries primeres circulars. El seu producte més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i de pneumàtics mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però, malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
Perill d'explosió, que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
El sector primari tampoc ho veu clar. Tom Crusells és un pagès del poble.
La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums i hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però, segons ha explicat l'alcalde Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícilment s'hi poden oposar.
Si aquesta empresa, doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental, doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros en la que serà la seva planta més gran a tot l'estat. Generarà 35 llocs de treball i gestionarà 80.000 tones anuals de residus.
Ens quedem amb tu, Manel, per parlar d'un estudi del Centre Tecnològic Eurecat que certifica que l'aigua regenerada de la depuradora de Reus és massa salina per als camps d'Avellaners i, per tant, cal tractar-la. Unió de Pagesos, però, prioritza que l'aigua arribi als regants per poder garantir la continuïtat de la resta de conreus. Quina lectura en fan els productors?
Sí, és un document que confirma el que ja es temien els pagesos, que s'acaba de presentar en societat, però que, segons el responsable de l'aigua del Sindicat Agrari, Martí Macias, ara mateix la prioritat és fer arribar aquesta aigua tractada de la depuradora de Reus per salvar la resta de conreus en cas de sequera, com, per exemple, l'ametller i l'olivera, que representen ja més del 50% del total.
No prioritzem ara per ara la qualitat de l'aigua, que també ho fem,
però vull dir, la prioritat principal és que arribi l'aigua. I si, com està previst, que diu l'ACA, que l'obra estarà feta el 28, que sigui el 28, i que tinguem l'aigua aquí. Quan tinguem l'aigua aquí, ja treballem el que hàgim de treballar per poder, perquè opcions hi ha per poder aconseguir una aigua adequada per l'avellaner.
Amb la mort i l'arrencada de centenars d'hectàrees d'avellaners a la zona, la proporció dels conreus ha anat canviant i, segons Macias, ara l'important és garantir aquesta arribada d'aigua i després decidir si es barreja amb la del pantà de Riudecanyes o si s'acorda fer un tractament d'osmosi. Això, però, encariria molt el preu de l'aigua, entre els 9.000 i els més de 700.000 euros anuals, en funció de la proporció d'aigua que es tracti.
Molt bé, gràcies, Manel Sastre, des de Tarragona. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara ens fem ressò d'una protesta amb cadires. Asseguda a Calafell, un grup de veïns està fent això, protestar amb les cadires. Les treuen a fora per reivindicar que tornin a posar bancs al carrer. L'Ajuntament els ha retirat, ho ha fet per acabar d'arrel amb la conflictivitat que ha anat en augment en aquesta zona per part d'un grup de joves que fins ara s'hi reunia, sobretot als vespres, i han dit, doncs, traiem els bancs i així aquests joves no vindran a reunir-se aquí. Més detalls en connexió amb la corresponsal al Baix Penedès, amb la Montse Gené Riba. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Demà un grup de veïns s'ha tornat a citar a quarts d'11 del matí amb cadires de casa i de platja al lloc on hi havia els bancs. Volen que tornin a posar els seus bancs. Avui mateix mostraven el seu desacord amb la decisió de l'Ajuntament d'eliminar-los. La Carmen, una de les veïnes que porta la seva cadira diversos dies a la setmana, explica per què ho fa.
Porque no han quitado todos los bancos, hay mucha gente mayor, yo creo que no es una solución, la veo una solución tonta. Y sí que quitan los bancos para quitar lo que no interesa, la droga y tal.
També han parlat amb la Concepció, a qui no li agrada ni que treguin els bancs ni tampoc el tipus de gent que s'ajuntava aquí.
Van fent un ambient que no és agradable. Estaven bevent, fent soroll...
Tot indica que l'Ajuntament ho ha fet com a solució temporal a causa dels incidents violents que hi ha hagut en aquesta zona, que han acabat amb ferits per arma blanca i arma de foc. Són un grup d'una vintena de joves, alguns menors, a qui l'Ajuntament atribueix activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues, i aquests dies s'estan aplicant mesures policials contundents.
Avui a Tarragona es commemora el 40 aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials. És una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques. Unes necessitats que potser no han canviat gaire en tots aquests anys. N'hem parlat amb alguns dels seus responsables. Ho sentireu en aquest reportatge de la Clara Chavarría Domingo amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb Expedient de Risc.
Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques, perquè tenim la problemàtica d'habitatge. Una família que no té habitatge no pots treballar altres àmbits amb ella, no? La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa també.
Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que hem de fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent de un servei que ho necessita diàriament.
El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. La treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltrán, Tovar i Sadurní.
Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
Nosaltres contractem tot el que és referent a serveis socials. un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència. Al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
El fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
Ara mateix el que veig és que les persones som el motor de les coses. El meu equip és tothom que ve, ve amb il·lusió, ve amb ganes.
Fem el que podem amb les eines que podem i donem sempre el millor que tenim.
Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 2. La Noguera, un fòssil de cocodril descobert allà fa més d'un segle, ha permès ara saber més detalls sobre aquesta espècie que va viure fa 125 milions d'anys. Concretament, s'ha pogut saber una mica millor com era la seva pell i també els patrons que tenia a la cua. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
I això és una troballa molt excepcional, no?
Sí, tant, perquè és molt poc habitual que es fossilitzin el que coneixem com a teixits tous, és a dir, la pell o els lligaments, per exemple. Aquí juga un paper clau al jaciment de la Pedrera de Maià, que és on es va trobar, perquè es tracta d'un indret excepcional per a la preservació de fòssils. Per posar una xifra, se n'hi han trobat més de 8.000. Tornant al cocodril, com deies, el fòssil es va localitzar a principis del segle XX, però ara s'ha estudiat amb nova tecnologia que ha permès observar la pell i les escates d'aquesta espècie a través de llum ultraviolada. Concretament, s'han pogut analitzar els patrons de la pell i també de la cua. Sentim Òscar Castillo, que és un dels paleontòlegs autors de la recerca, que explica per a què podrien servir.
Pensem que podria servir tant com a reconeixement entre mascles i femelles per poder reconèixer-se entre si mateix, però que vist des de lluny potser també serviria com per camuflar-se.
També s'ha pogut comprovar, Estel, que tenia més eficiència respiratòria i que li falta una aleta que sí que tenen els cocodrils d'avui en dia i que els serveix per nedar i també per propulsar-se.
Doncs espectacular saber tot això d'aquesta espècie que va viure fa 125
Exacte.
Milions d'anys gràcies a aquest fòssil trobat aquí a la Noguera, a la Pedrera de Maià, fa un segle. Déu-n'hi-do, és al·lucinant el que pot fer la ciència. Gràcies, Noelia, bon dia.
Fins ara.
Doncs aquest dijous 18 de juny també té un nom molt destacat pel que fa a la cultura, és el de Josep Maria Mestres, que és el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Això ho ha anunciat fa ben poca estona al Consell d'Administració d'aquesta institució. Josep Maria Mestres, nascut a Calaf el 1959, té una àmplia trajectòria i ja havia estrenat anteriorment alguns muntatges aquí, al teatre que ara dirigirà el TNC. Marta Vives.
Josep Maria Mestres, de 66 anys, és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts al teatre català. Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i en Interpretació per l'Institut del Teatre, ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva trajectòria. Va ser membre de la companyia Zitzània Teatre, membre fundador de la companyia Cram i director fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra. El seu repertori abasta des de clàssics com Shakespeare, Brecht o Lope de Vega fins a autors contemporanis com Guillem Clua, Florian Zeller o Simon Stephens. El vincle de Mestres amb el Teatre Nacional de Catalunya és de fa molts anys. De fet, és una de les figures associades a l'etapa fundacional del Teatre Nacional sota Domènec Reixac, on va treballar com a director habitual. Ha dirigit nombroses produccions al llarg de les dècades, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar o La senyoreta Júlia, fins a La mare Coratge i Els seus fills de Brecht, prevista per aquesta temporada vinent amb Emma Vilarasau de protagonista. El 2025 va dirigir l'obra monumental L'herència, de Matthew Matiu López al Teatre Lliure, que té prevista la seva reposició aquesta pròxima temporada a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc.
Doncs sort i encert, Josep Maria Mestres, al capdavant del TNC. Marta, parlant d'un altre teatre, el principal, aquest a la Rambla de Barcelona, preveu obrir portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb quatre espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, de concerts i d'esdeveniments diversos. Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial del teatre més antic de la ciutat de Barcelona, tot això després de 20 anys parat, sense activitat, tancat al públic. Tu ja has pogut fer una visita d'obres i en quin punt estan?
Doncs en un estat inicial d'enderroc de parets per aclarir connexions i de tria dels elements a mantenir i a restaurar, com per exemple les parets verdes del frontó o una ceràmica pintada de Pilarín Vallès que es troba pujant l'escala. Enric Batlle és l'arquitecte en cap.
Aquest edifici li feia falta ordre i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici.
La primera fase de les obres se centra la rehabilitació integral de la façana i també la recuperació de la cúpula de Venus. Enric Batlle.
Són la façana on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
Dins d'aquests 10.000 metres quadrats de superfície hi ha quatre espais d'exhibició que voldran mantenir la seva personalitat diferent. Són el Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el Frontó High Alley, com a espai polivalent, útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus. A més, el teatre també comptarà amb un restaurant.
I on també tenen un teatre tancat des de fa més de 20 anys és a la Bisbal d'Empordà, és el Foment. Ubicat en ple nucli antic d'aquest municipi, va tancar les portes després de ser un punt de trobada pels bisbalencs durant tot el segle passat. Ara es vol recuperar aquest emblemàtic espai de la població i des de la Bisbal ens ho explica la Carla Saló Pujol.
El 1912 va obrir les portes sota el nom del Foment Catòlic com un punt sociocultural de reunió entre la ciutadania del municipi. Durant anys s'hi van fer representacions teatrals, com ara els Pastorets, i sessions de cinema. El 1920 va ser comprat pel mossèn d'aleshores, Agustí Planes, i va passar a ser propietat de l'Església. Des del seu tancament fa quasi 25 anys no ha tornat a obrir. Miquel Calzina, rector de la Bisbal des de fa un any, ha mostrat interès perquè el municipi pugui recuperar aquest espai i assegura que hi ha un diàleg entre les parts.
Recuperar l'ús social i cultural del Foment, n'hem parlat amb l'Ajuntament, n'hem parlat amb el Bisbat, n'hem parlant amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai i això ja és, sí.
L'associació El Foment Centre de Cultures lluita per recuperar un teatre estimat per moltes generacions. Sebastián Ruiz, portaveu de l'entitat, celebra que s'estigui treballant conjuntament.
Per una banda, l'Ajuntament. Per una altra banda, el Bisbat. El Bisbal està intentant tenir tota la fotografia, en aquest cas tècnica, per veure de què estem parlant. Per nosaltres era molt important aquest pas, nou pas que s'ha fet, que és aquest diàleg entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del Bisbat.
Des de l'Ajuntament, l'alcalde Òscar Aparicio admet que el problema és l'antiguitat de l'edifici. Així mateix, assegura que la reactivació del projecte ha coincidit en un moment en què el consistori pot fer una aportació econòmica, tot i que no és un projecte prioritari per a l'Ajuntament.
És un edifici molt antic, evidentment té una part que estaria bé conservar, però que per posar-ho per fer activitat, doncs suposar una inversió enorme de diners.
Irina Ramírez, estudiant de l'Institut de la Bisbal, ha fet el treball de recerca i ha imaginat com seria una remodelació del Foment adaptant-lo als temps actuals. Apunta que la reobertura d'aquest espai seria ideal per al jovent.
I la meva rehabilitació trobo que s'hauria d'agafar com a model no per el que s'hauria de fer en el Foment, sinó per què volem el Foment, perquè volem tenir aquest edifici per nosaltres.
Veurem si hi ha un impuls definitiu que obri la porta perquè la Bisbal d'Empordà recuperi un teatre emblemàtic per esdevenir un punt sociocultural al municipi i a la comarca.
I avui que Barcelona comença el Sónar amb una nova direcció i també concentrant-se tot a la programació a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, a Lleida arrenca el Magnífic Fest.
They keep the same direction. Do you feel safe, unsure, and malnourished?
Milers de persones passaran fins dissabte pel recinte de les Firetes, ara convertit en un espai que tindrà la música com a protagonista, però on la gastronomia també guanya pes. Love of Lesbian, Joan Dausà o aquests que sentim, els britànics de Molotovs, pujaran a l'escenari. Noelia, la calor que es preveu aquests dies, perquè en Francesc Mauri ens deia que a partir de diumenge onada de calor, però això no espanta l'organització, eh?
A partir de diumenge onada, però és que ara ja en fa molta, eh? Però no, no els espanta, perquè mira, han previst ombres, el recinte ja té força arbres i perquè la programació comença a partir de les 8 del vespre cada dia. Santi Salvador és el director del Magnífic.
Baixarà el sol, començarà la bona música, començarà un ambientazo que és el que excusem a tenir aquí, i és la millor opció per afrontar-la.
Doncs avui, primer dia, festa de benvinguda, i demà serà el torn d'ell.
Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonar...
Doncs demà divendres Joan Dausà, que sentim, també Lori Meyers, Svetlana i Kitai, actuaran, això, demà divendres, i tot plegat envoltat de gastronomia lleidatana.
Pues és el Segre, Olides Garrigues, Pere de Lleida... Tenim un espai que és Gust de Lleida, que ho engloba tot, on podem tastar tot això que oferim aquí des de les nostres terres. I també tindrem carn a la brasa i caragols, que és una novetat també d'aquest any.
Estel, doncs música, caragols, i mira, us poso encara una altra música.
Todos los raros fuimos al concierto.
I és que ells, Love of Lesbian, seran els caps de cartell de dissabte. També hi haurà Tu otra bonita, Sobre Cero, Rafarinho, Éxtasis i Alison Darwin. El recinte pot acollir fins a 10.000 persones.
I esperem que una d'elles sigui Noelia Caselles. Gràcies i passa-t'ho bé aquests dies.
Gràcies.
El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. També anem cap allà, Núria Peraire. Què en sabem de l'obra guanyadora i de la resta de premis?
Hola, bon dia. Doncs mira, el jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora, diu, sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. Després hem conegut també el Premi Carles Rahola d'Assaig, és per a Terra de Quixots, de Lim Montoriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Oriografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per la fuga de l'autora Laia Aguilar. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es coneixeran dos premis més. El guanyador del premi servaria a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
Catalunya al dia.
Vinga, va, 8 minuts i mig i les 2 del migdia. És dijous i com cada dijous us proposem un lloc on fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López. Gerard, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Que és el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides Cap de Setmana, capdesetmana.cat. Gerard, benvingut. Què ens proposes avui?
Una fantàstica ruta de vèrtex geodèsics per Catalunya.
Segur que serà un dels conceptes associats a aquesta temporada del Catalunya al dia. M'ha quedat claríssim què són, no ho oblidaré mai més. No
saps quants n'hi han, segons
alguna recerca? Bueno, això ara ja és una
recerca.
Pregunta.
Un 6.000.
6.000?
O almenys és el que he trobat així, amb una recerca ràpida, sense comprovar, eh? Però la primera
no
xifra que m'ha aparegut...
Això, eh?
No ho he verificat. Però bé, com que ja veig que no t'agraden els vèrtexs geodèsics,
per què no? No? Perquè no els coneixies?
No,
no vol dir que no...
No has pogut anar a veure ni un en tota la temporada.
Jo sí que en dec bé vist, però mira, no m'hi he fixat.
Mira, anirem a fer una caminada per al costat d'un riu, pel riu Tet.
Tet.
O la Tet, el Capcir, als peus de la Bullosa i al cim del Carlit, que jo, això ja és Alta Cerdanya. Estem a la frontera. Ja saps que tenim el riu Ter, més amunt el Tec, i després la Tet...
Perquè... Ter, Tec,
Tet. I Tet, el Tet en femení, la Tet, i no és perquè sigui una qüestió francesada, segons sembla, sinó que és tradició també ben catalana dir la Tet, si més no l'és a dir, diu això. Per anar-hi, cal arribar fins a Montlluís. Si veniu de Puigcerdà, és qüestió d'anar per la Guingueta i per Sallagosa, seguint la famosa N116, i si veniu de Perpinyà o Prada, la mateixa carretera, però en sentit invers. Punt de sortida. Apunteu l'aparcament del Pla de Barrers pujant cap a l'Estany de les Bulloses. A l'estiu, allà està tallat perquè hi ha un autobús que et puja i et baixa, perquè hi ha molta gent, però comencem a caminar allà mateix. Podem sortir d'un càmping, el Petit Canadà, que està situat allà. És una caminada pel costat del riu, anar fent meandres, molt i molt sedant, molt recomanable, molt familiar, molt planera.
I molt de sol o no?
Estones sí, estones no, perquè també hi ha avets, hi ha arbres, eh? I estem a una, atenció, punta a l'alçada, l'alçada mitjana, estem a 1.600 metres d'alçada. Estem amunt, eh?
Però és
una part, una zona planera, d'acord? 3 quilòmetres i mig d'anada, 3 quilòmetres i mig de tornada i us ho passareu pipa.
Doncs, escolta, deixem aquí aquesta interessantíssima secció de recomanacions per fer escapadetes de cap de setmana, però t'esperem el setembre que ve amb més propostes.
Doncs, fins setembre.
Gràcies, Gerard, i bon estiu.
Igualment.
Esports.
Anem, doncs, ara cap a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga ACB a València, el millor de 5 partits i amb el factor pista en contra.
Els dos primers partits, per tant, es juguen al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, entrenador blaugrana.
Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar. I ho fan increïbles, el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
I ara sentim Pedro Martínez, el tècnic barceloní que dirigeix el València Bàsquet.
Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet és de fa 23 anys. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en quatre partits amb un balanç de dues victòries per a cada equip. València-Barça, doncs, primer partit de la final de la Lliga ACB, avui a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Murcia.
Després de protagonitzar una remuntada èpica i imposar-se als penals al primer partit, els blaugranes busquen sumar el segon triomf. Victòria que situaria el Barça a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
Se va a haber casi el doble de gente que ha venido, que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
El públic del Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixarà l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. El partit Barça-Pozo-Múrcia és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
Soy un jugador muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario. Que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.
Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta.
Parlem de futbol ara. El Madrid ja té el tercer fitxatge per la nova temporada.
Es tracta del defensa francès Ibrahima Konaté, que firma com a jugador blanc per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. Té 27 anys, és internacional en França i jugava fins ara al Liverpool de la Premier League anglesa.
El Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic avui començaran a jugar-se partits de la segona jornada jornada de la competició.
A la CIS, República Txeca, Sud-àfrica, Suïssa, Bòsnia, a les 9 del vespre, Canadà, Qatar, a les 12 de la nit i Mèxic, Corea, a les 3 de la matinada. La Portugal del Balaguerí, Robert Martínez i amb Cristiano Ronaldo no va passar de l'empat a 1 amb el Congo en el seu debut. A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès.
Empatamos el primero y ahora tenemos que sacar los tres puntos para los próximos dos. Creo que es claro, o sea, tendríamos que ganar obviamente este partido para estar ya más, un poquito más tranquilo, pero es lo que es, este es el fútbol. Hoy ya no hay equipas flojas, creo que el Congo, como dijo, hizo un partido bueno y nosotros tendríamos que haber hecho más.
Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, el Belgrana Rashford va fer un gol, Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès, de matinada Ghana 1, Panamà 0, i aquest matí a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, i encara en futbol, el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028, i el Barça masculí jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. De fet, faran una estada a finals de juliol i primers d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. I acabem amb waterpolo. El Sabadell femení ha anunciat el primer fitxatge per la nova temporada. Ryan Neuschul, una de les grans figures del waterpolo internacional.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Soc un famós català, felicito completa cocina.
Els Sexeni seran un dels grups que actuaran en el primer festival Riu Viu, que es farà aquest cap de setmana a la platja fluvial del Dover, al Baix Ebre. Amb una programació eclèctica que busca captar i ajuntar generacions diferents, aquest festival rural es proposa activar el paisatge com a escenari cultural i també espai de trobada, amb el riu Ebre com a taló de fons. Riu Viu és música, però també és art, és gastronomia i és sensibilitat per la terra i per la comunitat, és a dir, per les terres de l'Ebre, pel terreno, com en diuen els ebrencs. Sort i encerts en aquesta nova aventura que començarà demà al Riu Viu. I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dijous.
Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.